Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tots. Aquí comença una nova temporada de Ciència a l'abast de tothom. Mitja hora d'entreteniment sondejant què hi ha de nou pel món de la ciència, aquelles novetats, aquells coneixements, aquells temes de medi ambient, de tecnologia, de catàstrofes naturals que n'hi ha masses, o catàstrofes a vegades provocades pels humans. Tot allò que creiem que pot ser d'interès i pot ser novedós per vosaltres, que sou fidels oients al migdia del diumenge de La Veu de Navàs. Avui ens hem proposat parlar d'un tema que fa amb la tardor. Tractarem de la caça i de la pesca i del problema que crea la munició que s'escampa arreu. Sí, sí, del plom dels perdigons que poden matar dues vegades. Quan es tira el tret contra un conill o contra una au i més tard quan s'escampa per terra i sobretot per l'aigua dels aiguamolls i que poden ingerir algunes espècies i acabar morint. Doncs bé, en aquest temps de caça, aquesta activitat ens porta a fer algunes reflexions sobre els impactes positius que els té i negatius que comporta la seva pràctica, doncs diguem-ne, a tot el territori. El programa l'hem titulat La caça, la pesca i el plom. La caça ja sabem que és una activitat tan vella com l'home. Molt possiblement hi ha l'home de Neandertal, ja coneixia trampes de llosa per capturar doncs, grans depredadors com l'os o com el llop i després utilitzava doncs, la seva pell com a abric i l'altre per menjar-s'ho. Això fa més d'un milió i mig d'anys que va començar. Era l'època denominada dels caçadors i dels recol·lectors. Eren totalment nòmades, anaven d'un lloc a l'altre, consumien bàsicament vegetals que collia la dona i animals que caçava l'home. Era un viure, diguem-ne, totalment integrat a la natura. L'excessiva expansió d'aquesta gent, d'aquests caçadors-recol·lectors, el dominar el territori, doncs d'alguna manera la va fer entrar en crisi, i amb tot i això, entrant en crisi, va durar 50.000 generacions, que si contem que cada generació són uns 30 anys, doncs és un milió i mig d'anys, més o menys. No gaire lluny nostre podem visitar les restes d'aquests primitius caçadors-recol·lectors. Tenim a Capellades, a Capellades, un jaciment únic al món per veure l'estil de vida dels neandertals de fa més de 300.000 anys, els últims neandertals. També aquests darrers anys, fa poc temps, s'està treballant a les coves del Toll de Mollà, que es creu trobar-hi restes de neandertals, aquests de fa més de 100.000 anys d'antiguitat. Investigacions de l'equip d'arqueòlegs de l'Institut Cruz de Font de Sabadell i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona estan molt il·lusionats amb les troballes que aviat ens ensenyaran, que val la pena visitar aquí aquestes coves del Toll, que les tenim molt a prop nostre, pel recorregut que hi ha i per les restes antigues que t'expliquen i que encara n'hi haurà més si es demostra realment que eren de l'època dels neandertals. Per tant, tal com veieu, tots tenim un passat d'alguna manera caçador, ja que els nostres avis, doncs de fa 100.000 anys fins a un milió i mig d'anys enrere, van començar amb aquesta pràctica de la cacera. Una caça molt primitiva al començament. Era simplement una pedra, una llosa, uns senzills palets que aguantaven i que quan els aixafava, diguem, la presa, l'animal, queia i quedaven atrapats. Tots ho hem vist també. Per tant, aquests primers humans que fa milers d'anys van deixar, diguem-ne, els arbres per començar a caminar sobre els seus peus nusos, van posar la primera pedra, i mai millor dit, la primera pedra era per caçar i per alimentar-se, i doncs ens estranyem, pot semblar molt sorprenent que un enginy tan rudimentari com una llosa, un llaç o bé un ham han pogut millorar tant la nostra, diguem, alimentació primitiva i les nostres, diguem-ne, possibilitats de subsistència, almenys dels primers, diguem, avis nostres. Sortint ja dels caçadors com a manera de viure, com a modus vivendi, doncs ells no tenien altra cosa que el que caçaven i el que recollien al camp. Més tard, doncs, van procurar-se no viure d'aquesta manera nòmada amb el que trobaven, sinó que van iniciar una revolució industrial, que la podem situar amb uns 10.000 anys enrere. I més tard, tot plegat fa 250 anys, que hem començat a conèixer el que en diem ara món industrial. Però bé, avui ens volíem referir no pas al passat i a la antiguitat, sinó a la caça, a la pesca i com això pot repercutir per bé i per mal en el nostre entorn. La caça i la pesca és una activitat que es realitza, doncs, a tots els municipis de Catalunya. Hi ha associacions de caçadors i de pescadors. Poden representar un 10% de la població, n'hi ha molts, de gent dedicada, molta gent dedicada i aficionada a la caça i a la pesca. Els que tenen llicència poden ser uns 120.000 caçadors aquí a Catalunya i més de 100.000 pescadors, es creu. Són, per tant, un dels col·lectius més grans de Catalunya. A tot Espanya hi ha 1,5 milió de gent que va a caçar. I això, si ho comparem amb els altres països, és poc o molt. Doncs estem a la franja d'entremig. A Portugal és dels països d'Europa on es caça més. Hi ha 3,4 caçadors per cada 100 habitants. A Itàlia n'hi ha 3,1 aproximadament. I a Catalunya i a Espanya, bueno, n'hi ha més a Catalunya que a Espanya. A Catalunya uns 3 caçadors cada 100 persones i a Espanya, doncs, un parell. La temporada de caça s'inicia ara a principis d'octubre i es tanca cap allà al febrer. Els dies hàbils per anar a la caça menor, que en diuen, és el dijous, el diumenge i els festius. L'any passat, per exemple, com alguna dada, es van capturar aquí a Catalunya, en caça major, que en diuen, que és el porc senglar, per exemple, uns 24.000 exemplars, i en caça menor més de 155.000 conills, hi ha estadístiques, més de 150.000 perdius, és el que es caça més, unes 80.000 guatlles i 35.000 faisans, uns 35.000 garces, i podríem anar avançant. Però poder el que destaca això, prop de 24.000 porcs senglars i de 150.000 conills. La caça és una pràctica que, tots ho sabem, contribueix també a preservar l'hàbitat, la zona on es va caçar. Moltes zones del camp quedarien, doncs, erms, quedarien ben abandonades, i si hi ha alguna activitat d'aquestes encara es conserva. Amb la caça s'assegura la conservació de molts processos naturals que hi ha, de moltes espècies silvestres que hi ha i de moltes espècies de depredadors. Per descomptat, s'ha de millorar les àrees de caça i de pesca, i aquesta s'hauria de fer de forma conjunta quan es planifica tot el territori. S'ha de planificar que aquestes activitats siguin el que en diem avui dia sostenibles, una caça i una pesca que estigui d'alguna manera controlada, que no se'n matin tants que posin en perill, doncs, o en extinció les espècies que hi ha. En molts casos, la caça i la pesca venen planificades per recuperar-ne d'altres, d'espècies que en diem cinegètiques. El caçar se'n diu, doncs, les espècies cinegètiques que hi ha, o les piscícoles, les de la pesca. També s'evita introduir noves espècies al·lòctones, que en diuen, les que venen de fora, que a vegades han provocat molt mal, han devorat en els del país, les autòctones, especialment en el cas dels peixos. I sabem que conforme s'abandona el camp, per poc rendible, convé buscar-ne altres alternatives perquè continuï aquesta manera, diguem-ne, de presència humana en el món rural. Vuiteu, no hi ha major enemic de la natura que l'absència de l'home. Sabem que l'home a vegades li fa molt mal a la natura, però també és el més necessari. Potser en aquests casos, de la caça i de la pesca també, tornarà a ressorgir amb força com un recurs natural important, però que l'hem de fer sostenible, ben administrat i certament ben controlat. Ara tornem. Thank you. Esteu escoltant La veu de Navàs i el programa Ciència a l'abast de tothom. En aquest temps de tardor ens ocupem d'una activitat que apassiona, que fa vibrar a molts. És temps de caça i per això l'hem titulat el programa d'avui La caça, també la pesca i el plom. És realment l'enemic de la caça i la pesca, el plom, els perdigons, els hams de plom? D'això ens volem doncs, fer ressò en aquest matí, en aquest diumenge del mes d'octubre. Jo diria que sí, que la caça i la pesca tenen un enemic i que l'enemic aquest és el metall plom. És un contaminant químic que s'acumula, com sabem, en el cos humà amb concentracions elevades com un verí potencial, el plom. El podem incorporar de moltes maneres, ja sigui per via respiratòria, respirant-lo, per contacte amb la pell o bé ingerint-lo amb l'aigua i amb els aliments. El plom, una vegada absorbit, es distribueix per la sang, passa tot el cos, es diposita en els òrgans més sensibles, com són el ronyó, en el fetge, en el sistema nerviós, en els budells a vegades, i en poques setmanes es mobilitza i s'emmagatzema més tard en els ossos, també, on pot durar anys i anys, fins a 30 anys, diuen. Anem a veure una mica la toxicitat que té el plom, que ja es coneix des de l'antiguitat. Des de l'època dels romans es tenen evidències de la intoxicació per aquest metall. Provocava el que en deien el saturnisme, però era quan hi havia doncs, a grans quantitats treballant-ho doncs, amb la orfebreria, amb la ceràmica, amb algun tipus de fàbriques i de mines molt primitives. Al segle XIX es va començar a denominar plombisme, la contaminació, la intoxicació pel plom, que bàsicament provocaven els animals i també les persones. Hi ha alguna anècdota. Fa poc temps que s'ha descobert que el genial compositor Beethoven no va morir de sífilis, com es pensava, sinó que per un perllongat enverinament per plom, que provenia possiblement de l'aigua que bevia el Beethoven. Han analitzat els seus cabells i han demostrat que tenia una concentració d'aquest metall, del plom, 100 vegades superior al nivell normal. Al mateix temps, tot ho corrobora, els seus símptomes que tenia d'irritable, de depressiu, de dolors al ventre, abdominals, i fins i tot de sord que era, que patia, són trets totalment que estan d'acord amb el cas de les intoxicacions per plom. Com és conegut, la concentració de plom ha augmentat a les glaceres dels pols i han trobat entre 2 i 5 vegades més que el que hi havia abans de l'era industrial. Encara que el contribuent, el contaminant d'allà, no és el que ens referim avui, de la caça i la pesca, sinó que la major part del plom en el planeta ha estat, en el darrer segle, i ha estat a l'afegir-ho com additiu antidetonant a la gasolina i amb la fabricació també de bateries. El plom de la gasolina que portava fins fa 4 o 5 anys és el que ha contribuït més a que n'hi hagi una gran concentració a tot el planeta. Actualment el metall aquest, el metall plom, és un element a restringir, fins i tot a eliminar en la majoria dels usos. Aquest estiu passat va entrar en vigor una directiva europea que obliga les empreses electròniques a que utilitzin soldadures sense plom. Soldadures que sempre s'havien fet amb aquest metall, amb el plom, i que ara estarà prohibit. Això crea un greu desafiament a la indústria, ja que no existeix un substitut idoni per la soldadura que se'n diu d'estany plom, que s'ha utilitzat durant moltes dècades. Igualment s'estan prohibint les pintures a base de plom. El famós mini, doncs, no en trobarem ja, perquè les joguines, o les cases que es pintaven, o les joguines dels nens, la senzilla pols que pot aixecar de plom, doncs, hasta a vegades doncs, pintant o polint, es pot ingerir pels més petits, provocant-los, diguem, grans trastorns, sobretot neurològics, que és on més afecta el metall aquest. Ara en permeten un contingut molt petit de plom. En l'aigua, 10 micrograms per litre, que això és molt poc. Per això diuen que l'obrir l'aixeta al matí, sobretot en els llocs on hi ha canonades de plom, o vaja, no sobretot, allà on hi ha canonades de plom, doncs aquella aigua conté una concentració d'aquest metall que és superior als 10 micrograms per litre i, per tant, convé canviar la canonada. Per exemple, en la llet de vaca no n'hi permeten que n'hi hagi més de 0,02 mil·lígrams cada litre de llet. O bé, quan mengem carn de xai o de porc, no n'hi pot haver més de 0,10 mil·lígrams per quilo. És molt poc, no? O les hortalisses també, un 0,10 mil·lígrams per quilo. En els sucs de fruita encara n'hi permeten menys. No n'hi pot haver més de 0,050 mil·lígrams per cada quilo d'hortalissa. En el cas que ens ocupa aquest dematí, del diumenge, d'aquí de la Veu de Navàs, fent-la petar amb el tema de ciència a l'abast de tothom, una de les principals causes de l'enverinament i de mort de la fauna silvestre és deguda a utilitzar perdigons de plom a la caça i ploms, els famosos ploms de la pesca. Amb això es veuen molt afectats, sobretot, les zones humides, no tant aquí a l'alta muntanya, sinó a les zones humides del país, especialment l'Albufera de València i el Delta de l'Ebre també. Potser no hi havíem pensat mai, però quant plom creieu que es llença al camp i també en l'aigua, en el cas de la pesca? Doncs hi ha dades, hi ha estudis fets. El professor Raimon Guitart, que és un expert de la Universitat Autònoma de Barcelona, diu que amb la caça i amb el tir esportiu abandonem cada any prop de 6.000 tones, ho heu sentit bé, 6.000 tones de plom al camp espanyol que venen de disparar 200 milions de cartutxos. Fem quatre números. Si diu que cada any, entre els que van a caçar o els que es dediquen al tir esportiu per hobby, es disparen uns 200 milions de cartutxos, cada cartutx té uns 30 grams de plom i uns 250 perdigons, cada cartutx d'aquests, resulta que cada any al camp espanyol hi hem tirat 50.000 milions de perdigons, heu sentit bé, 50.000 milions de perdigons, que suposen això que dèiem abans, 6.000 tones de plom escampades. Déu-n'hi-do. La suma d'aquest plom que doncs, aboquem any rere any crea una intensa i una preocupant contaminació en les zones més castigades per les activitats doncs, que en diem cinegètiques de la caça i de la pesca en els aiguamolls. Es creu que en les zones humides espanyoles, amb la pesca sobretot, no, perdó, en les zones humides, però quan s'hi va a caçar, doncs, aus, es moren cada any entre 30.000 i 50.000 aus aquàtiques degut a la contaminació aquesta dels perdigons de plom. Cal recordar que només un sol perdigó ja és capaç de contaminar més de 12.000 litres d'aigua. I aquest senyor, aquest doctor Raimon Guitart que dèiem, ha fet un estudi dels perdigons que hi ha cada metre quadrat, imagineu-vos una tauleta d'un metre quadrat, i en els primers 20 centímetres de terra, en algunes zones humides de Catalunya i d'Espanya, que és allà on hi hem acumulat més d'aquest contaminant que es fa servir per la caça de les aus aquàtiques. I aguiteu alguna dada. A l'Albufera de València hi han arribat a trobar fins a prop de 290 perdigons per cada metre quadrat. 290 perdigons cada metre quadrat. I al Delta de l'Ebre, 266. A Ondo, a Elche, que és el tercer que porta el rànquing a Espanya, és un embassament de Llevant, n'hi ha 166 perdigons per metre quadrat i, per exemple, les tables d'Eda i Miel, a prop de 100. Llavors, Espanya, no ens estranyem, té un dubtós honor de ser de les zones humides més contaminades per perdigons que hi ha en el món. Allà on hem llançat més perdigons de plom del món, sobretot a l'Albufera de València i al Delta de l'Ebre. De la mort de les aus, aquestes aquàtiques, pel plom, se'n diu la mort silenciosa. La mort silenciosa pel plom, i ara ens hi posem a explicar-ho. Avui, en aquest programa del matí, de la Veu de Navàs, dedicat a ciència, a l'abast de tothom, i avui fent referència, ja que estem a la tardor, a la caça, a la pesca i a la problemàtica que creen els perdigons de plom. Moltes aus aquàtiques s'alimenten en zones humides de doncs, vegetals, el que troben, algues, petits invertebrats que viuen al fons de les aigües, ingerint, quan s'ho mengen, per equivocació, perdigons que hi hem llançat amb les escopetes i que llavors els retenen com a pedretes perquè els ajuda, diguem, a la digestió. Les depositen al pedrer i allà poden durar-hi dies. Les aus realment confonen aquestes pedretes amb grans de sorra que ingerien sempre perquè els facilita la digestió. El que se'n diu té un nom, això, el grit. I amb els perdigons de plom, doncs, els hi passa el mateix. Se'ls empassen i els ajuda a la digestió, però els provoca greus malalties. Si aquests perdigons s'acumulen al pedrer de l'animal, de l'au, el plom, amb el suc gàstric que té aquest animal, que és àcid, reacciona, es desfà i acaba passant a la sang de l'animal. Per tant, el plom, que al començament és com un petit perdigó, acaba desfent-se amb el suc gàstric que tenim també els humans, però aquestes aus també en el pedrer, i els hi desfà. A partir d'aquí s'acumula ja en el fetge, en els budells, en el ronyó, en els òrgans més dèbils i més sensibles, provoca un debilitament doncs, de l'au que acaba amb una mort lenta després d'una forta agonia. Les aus realment aquàtiques, a vora dels aiguamolls, el delta de l'Ebre, per exemple, tenen problemes digestius, neurològics fins i tot, de descoordinació del fetge i molt debilitament que els acompanya d'una diarrea verda i de la incapacitat per volar. Aquest procés es coneix com a mort silenciosa, el que dèiem, és la mort silenciosa de l'au perquè es produeix lentament mitjançant doncs, això, un debilitament progressiu de l'animal que la porta a morir en zones resguardades, s'amaga dels depredadors i, per tant, crea aquest greu problema de matar entre 30.000 i 50.000 aus cada any d'una manera, podríem dir-ne, silenciosa, però que no deixa de fer patir a l'animal i de ser un dany, doncs, per l'ecologia. Amics de la veu de Navàs, ja estem en el recorregut final del programa Ciència a la base de tothom d'aquest diumenge que l'hem dedicat al tema de la caça i la pesca i la seva repercussió a l'utilitzar plom en els perdigons. Però hi ha realment alternatives al plom? Podem utilitzar una altra munició menys problemàtica i menys danyina pels animals, tant per anar a caçar amb escopeta com els perdigons, amb els perdigons o el pescar amb els hams, diguem, i el contrapès que fa el plom? Repassem-ho. Guiteu, des de fa uns 5 anys es va promulgar, diguem, una llei, un decret del plombisme, que en deien, per si algú vol saber, és el Real Decret 581 de l'any 2001, que suposava la prohibició de que caçadors i aficionats al tir esportiu utilitzessin munició que contingui plom, però només a les zones humides, protegides del territori espanyol. Per exemple, això que dèiem del Delta de l'Ebre o doncs de Doñana o llocs d'aquests on realment són zones humides doncs, a reservar. La llei aquesta del plombisme de l'any 2001 ha estat molt contestada pels dos costats, diguem. S'ha quedat curta per alguns. Els ecologistes creuen que és poc restrictiva encara, mentre que el sector cinegètic, que diem aquest dematí, el sector de la caça i també el de la pesca, creu que ha estat precipitada i poc estudiada. Les solucions alternatives que es proposen passen per utilitzar, en comptes de perdigons de plom, de material alternatiu. I els materials alternatius són l'acer, sobretot, el ferro, l'acer, l'estany, el bismut o el tungstè. Els perdigons d'acer són els més experimentats i fa anys que ja s'utilitzen als Estats Units, al Canadà, a Dinamarca i també als Països Baixos, entre d'altres. Ja fa temps que utilitzen, doncs, per anar a caçar perdigons d'acer i no de plom. Molts anys d'investigació i de proves han revelat que els perdigons d'acer no causen efectes tòxics. Conseqüentment, contaminen molt menys el medi ambient quan hi queden, diguem, depositats en extensions, doncs, ja sigui de terra o, sobretot, dels aiguamolls, a les zones aquàtiques on hi ha doncs, plantes i animals. També amb l'acer, utilitzant el perdigó d'acer, es descarta el risc d'enverinament dels ànecs per aquest tipus d'aliatge, no com el plom, que sí que els contamina i els mata. El mercat espanyol ja ofereix cartutxos de perdigons d'acer que estan homologats i escopetes de caça que estan aptes pel seu ús, encara que el seu cost és més alt i la seva efectivitat és menor. Sembla verdaderament curiós que les coses que tenim des de fa anys, que es van inventar i que hem fet servir durant molt temps, siguin millors que les que anem descobrint en l'actualitat. I això algun dia serà motiu d'un programa, perquè n'hi ha moltíssimes de coses experimentades que ara, quan les hem de canviar, sobretot pels efectes ambientals perniciosos que tenen, el seu recanvi és pitjor que, podríem dir-ne, el remei que hi havia. Amb els cartutxos de plom passa exactament igual. L'acer, indiquen els experts, pot provocar rebots i problemes amb les pròpies armes, que si no s'hi té experiència pot derivar en danys físics greus en el caçador. Encara que, esclar, té aquest avantatge de que un perdigó d'acer ingerit per un animal no li provoca pràcticament cap efecte i si és de plom, com hem dit i tornem a repetir, en el seu suc gàstric que té a dintre el cos, a dintre el pedrer, doncs es desfà el plom, en canvi no es desfà l'acer, i arriba a matar-ho. Anem concloent. Uiteu, hem dit avui en el programa que la caça i el tir esportiu escampen cada any al camp espanyol 50.000 milions de perdigons i 6.000 tones de plom, per si voleu recordar alguna dada. Fa uns 5 anys, des de l'any 2001, està prohibit caçar a les zones humides, només a les zones humides, amb munició de plom, ja que les aus ingereixen per equivocació aquests perdigons, els depositen al seu pedrer i d'aquí el metall passa a la sang de l'animal i acaba matant-los. Que l'alternativa al plom, hem dit, són els perdigons d'acer, encara que no tenen les mateixes prestacions, diguem-ne, d'efectivitat i el seu cost és més alt. Hem denominat mort silenciosa el debilitament progressiu que sofreixen les aus o els animals que han ingerit plom, que acaben la seva vida, doncs, resguardats, protegits dels depredadors, amagats i, doncs, morint-se. Jo diria que el Nobel, que va inventar la pólvora, com tots sabeu, no podia prevenir en el descobrir aquest material que era doncs, per llançar foguets en aquella època. Ara, diguem, aquest mateix plom podríem dir que mata dues vegades, com dèiem al principi del programa. Quan llancem el tret, però després, quan l'au l'ha ingerit, que a vegades se li acumula i durant un cert temps doncs, es desfà i mor, o fins i tot pot resistir 20 o 30 anys a dintre d'un animal fins que l'acaba morint, fins que l'acaba matant. Ja ens acomiadem fins a un altre programa de la ciència a l'abast de tothom, en aquest diumenge segon de cada mes, creiem que serà. Avui potser haurà estat d'interès per uns quants, els caçadors i els pescadors que ara a la tardor comencen aquest seu hobby, i que un altre mes doncs, serà d'interès per uns altres, així ens ho procurem. En conjunt esperem que no hagi sigut avorrit, que ens torneu a escoltar, que seguiu a la veu de Navàs, i només desitjau-vos a tots molt bon dia.